mala persona. Está.
Gracias, señora Mico.
Pues con valoraciones así es difícil poder aclarar las causas de la dana y resolver que esto no se vuelva a producir.
Les 12 i 4 minuts, tornem a la una.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, parlarem de la tesi doctoral de la doctora Laura Capitán, que fa poc acaba de llegir la seva tesi, a la qual assegura que menjar bé és que, és a dir, que la malnutrició va per districtes postals. Ho ha esbrinat precisament mentre estudiava obesitat infantil. I és que una persona que està obesa no necessàriament està grassa per menjar bé, sinó més bé ans el contrari. Després parlarem de missioners digitals. Com que avui en dia ja no és obligatori anar a missa, sembla que entre joves, i més d'ençà que Rosalía ha publicat el seu disc Lutz, on surt vestida d'infermera, perdoneu, d'infermera, disculpeu, de monges, que un temps monges també feien d'infermeres, sembla que hi ha una revifada de l'espiritualitat a internet, i la pionera difondre la paraula del bon Jesús per internet va ser Natxisqui Avallares, que és professora del centre de, universitari Alberto Jiménez aquí a Palma, i volem parlar amb ella sobre per què darrerament hi ha aquesta revifada del catolicisme i d'altres branques del cristianisme a través d'internet. És perquè els joves veuen que tenen un futur negre i com en tots els moments de dificultats t'aferres a sa fe? I ho deim des de l'agnosticisme. Molt volen demanar per què. De la mateixa manera que volem felicitar també els 50 anys de l'Escola de Música i Danses, i per això parlarem amb Enviat Frontera. I com que aquest cap de setmana hi ha hagut fires arreu, hi ha hagut la fira de la Mela Llubí, dijous va ser el dijous bo, també durant la resta de l'any hi ha un caramull de fires arreu de Silla. El nostre analista de cap de setmana, en Xavi Canyelles, i totes les personatges que duen dins la seva veu, analitzaran aquest fenomen de les fires arreu de Mallorca. Hi ha massa fires? Això mos ho contestarà ell, el seu dinosaure, i un caramull de personatges que venen sempre cada dilluns amb ell. Així que, sense perdre més temps, Yolanda Ruiz és a producció, Rafa Andrés en escolta el tècnic. Això és El Dia Mallorca. Feia de temps que no escoltàvem en Stay de Jackson Browne, un tema imprescindible dels anys 70, que curiosament va triomfar a Europa amb aquesta versió en directe. Mai és mal moment per escoltar una gran cançó, malament sigui per parlar de coses molt serioses, tan serioses com la malnutrició. Menjar bé és car. És una de les conclusions que se poden treure de l'entrevista que va fer pot dir la nostra companya Blanca Gelabert en el Diari de Mallorca a la doctora Laura Capitán Moyano, infermera i que acaba de presentar la seva tesi doctoral. Sabre que com és una dieta saludable no basta, l'has de poder pagar. El diu així a la seva tesi, que la inseguretat alimentària no és qüestió de decisions de cada un, sinó una mostra de desigualtat social. Laura Capitán, bon dia, com estàs?
Hola, buenos días, todo bien.
Bueno, vostè fa aquesta afirmació des de l'experiència, perquè ho ha vist en famílies i infants, que no tenen accés a coses bàsiques. Per exemple, anem a parlar de coses bàsiques d'una alimentació saludable que no poden tenir aquestes famílies. Per posar tres o quatre exemples elementals.
Pues bueno, lo más básico sería pues poder consumir proteínas de alta calidad nutricional, como no solo la carne y el pescado, sino también legumbres, pero también vemos una falta de consumo de frutas y verduras, que cada vez vemos como el precio de estos alimentos va subiendo en la lista de la compra. Luego también, pues no solo se trata de no poder tener alimentos concretos, sino que esta misma falta de acceso hace que al final las dietas sean muy monótonas, al final comemos como los mismos alimentos y una base de una alimentación saludable también es que sea equilibrada y variada.
Clar, i ho va veure precisament mentre estudiava l'obesitat infantil. Vaja paradoxa, perquè clar, sempre hem relacionat, després de la guerra civil, se va relacionar que una persona que estava grassa estava ben alimentada, i no és així.
No, no es así. En realidad la obesidad, y en concreto la obesidad infantil, es una situación muy compleja en la que no solo se ven influenciadas las decisiones personales de cada uno, sino también en nuestro contexto en el que vivimos en sociedades principalmente obesogénicas, en las que también hay unas altas tasas de sedentarismo, pues al final que una persona, o en este caso un adolescente, sea obeso, no se trata de las decisiones personales que haga ese adolescente o su familia, sino las dificultades que tiene reales de acceso a alimentos de alto valor nutricional. Y si a eso le sumamos pues estilos de vida sedentarios, pues vemos cómo las tasas de obesidad pues aumentan en esta población.
I vostè ha fet l'estudi entre 600 adolescents de Palma. Per tant, imaginem que és perfectament extrapolable la resta de illes, ja que Palma concentra el 40% de la població de Balears. Adolescents, m'imagino que de tota casta, de barris diferents, m'imagino, no, doctora?
Sí, incluimos en nuestro estudio a estudiantes de diferentes centros escolares de secundaria, tanto públicos como concertados, y no lo limitamos a un adolescente tipo, sino que quisimos poder contar con todas las experiencias y esa diversidad de adolescentes, aunque sí que es cierto que en este caso no podemos asegurar a 100% que los datos que tenemos sean extrapolables, por ejemplo, a estudiantes o a alumnado de zonas más rurales, con lo cual sí que es cierto que sí que vemos un patrón, pero deberíamos seguir investigando para poder comparar con esos adolescentes en zonas rurales, ya que quizás cuentan con un entorno muchísimo más rico que no los adolescentes de zonas urbanas como Palma.
Això és cert. A un poble sempre se menja millor que Palma. Amb això és cert. I augmenta a famílies amb baixos ingressos, com deia jo, la fam del codi postal, o d'origen migrant. És a dir, sempre tot lo dolent va de cap en els més dèbils i els més vulnerables. És així.
Sí, es así. De hecho, como comentas, la inseguridad alimentaria afecta más a estas familias de bajos ingresos y de origen migrante. Hasta es 5 veces más probable que se encuentren experiencias de inseguridad alimentaria más grave en estas familias. Pasar hambre, saltarse alguna comida o pasar algún día entero sin comer. Pero también vemos cómo esto es muy frecuente en familias monoparentales, en concreto monomarentales, con bajo nivel educativo, es decir, con toda una serie de características que ya contribuyen a esta vulnerabilidad de estas familias.
Clar, i també vostè diu que tot això té conseqüències emocionals i socials, psicològicament, ansietat, perquè clar, ningú és invulnerable, tot això afecta socialment i psicològicament, no?
Sí, la inseguridad alimentaria en sus formas más leves se caracteriza por ser o por tener una preocupación constante en el caso de los adolescentes de que sus familias puedan conseguir alimentos suficientes o los recursos necesarios para poder llevar la comida a la mesa, llenar la nevera, con lo cual esta preocupación frecuente lo que acaba desencadenando en estos adolescentes pues son estos sentimientos de ansiedad, estrés, incluso versiones más graves, depresión, y luego también tiene un impacto social importante, ya que en nuestro contexto generalmente asociamos esta falta de recursos o esta falta de capacidad de poder conseguir alimentos con situaciones de pobreza, con lo cual la estigmatización alrededor de la misma también influye en los propios adolescentes, que evitan recurrir a sus amigos, amistades o profesores en el entorno escolar a pedir ayuda por miedo a ser rechazados o estigmatizados.
I a les escoles no ho detecten, no ho dic, perquè una mestra d'escola durant la crisi de les hipoteques l'any 2008-2009 sí que em va dir, hi ha nins que venen amb fam a l'escola, però ara no se detecta a l'escola.
Sí, sí que se detecta. De hecho, estos casos como más extremos, más graves, en los que ya se sabe que hay un niño que viene con hambre al colegio o que no se trae la merienda, ya vemos signos claros, ¿no?, de que hay un problema de acceso a los alimentos. Pero en esas versiones más leves no hay una detección precoz y no hay una prevención en este caso. Sí que vemos lo visible, no? Que són esos casos més graves.
Mare de Déu. I clar, i vostè també diu que hi ha diferències entre primària i secundària, perquè els menuts tenen menjador escolar, però els adolescents ja se suposa que van pel seu compte, no? És a dir, que els adolescents de secundària encara ho passen pitjor, podríem dir, no?
Sí, al menos en nuestra comunidad autónoma. Sí que es cierto que es algo bastante extendido en todo el contexto español, pero en nuestra comunidad la cobertura de comedor escolar, al menos en los centros públicos de secundaria, es bastante escasa. Con lo cual llama la atención, ¿no?, que desde que un adolescente pasa de primaria a secundaria ya deja de tener un acceso garantizado, al menos una comida diaria, por esa falta de cobertura de comedor escolar. Sí que es cierto que muchos centros de secundaria pues tienen cafeterías, pero quizás no tienen, no pueden brindar un plato de mediodía, no tienen esa posibilidad, con lo cual vemos una diferencia clara en este caso, ¿no?, entre los alumnos de primaria y secundaria.
I també una cosa que te fa creure en ser humà és que els veïnats i familiars al manco sí que són una ajuda, i és una conclusió que com a mínim te fa dir, mira, com a mínim queden bones persones, veïnats i familiars ayuden, digo vuestro.
Sí, sí, es un efecto protector que hemos detectado en nuestro estudio, en el que pues las familias de estos adolescentes que cuentan con un entorno más cohesionado en el que pueden recurrir cuando tienen alguna dificultad, pues vemos cómo esa inseguridad alimentaria puede verse reducida o paliada en cierta medida. Pero esta red social no acaba de ser del todo suficiente en los casos más extremos, o no deberíamos como solamente recurrir a esto, ¿no? Si tuviésemos medidas estructurales que pudieran cubrir ese aspecto, ¿no? Sí que es cierto que el entorno es muy importante, pero a veces no es suficiente.
I això que, com vostè també diu, l'alimentació és un dret humà, no un privilegi. És que ha arribat un moment en què estan parlant d'alimentació, estan parlant d'habitatge digne, estan parlant de drets humans, i l'alimentació és un dret humà, no un privilegi. I sembla mentida que en ple segle XXI estiguem parlant d'una tesi doctoral que arriba a aquesta conclusió. Vostè, sé que no hi ha receptes màgiques ni solucions màgiques, però quina crida faria a les institucions, ajuntaments, governs, consells insulars, per intentar pal·liar, el govern central, no ho sé, no sé a qui mos han de dirigir, perquè estan parlant de nins que passen, no fan, però sí que estan malnutrits, que menjar segons que bolleria industrial, aquestes coses, això no és menjar bé. Què podríem dir? Com podríem cloure una crida a les institucions a qui correspongui, doctora?
Sí, pues bueno, como comentas, ¿no?, un poco esta paradoja entre el alimento como un derecho, pero a la vez como un bien con el que se puede comercializar y especular. Un poco, yo tampoco sé cuál sería la solución adecuada, pero sí que creo que deberíamos tener un abordaje de universalidad en este caso con respecto al derecho a la alimentación. Y sí que tenemos como algunas iniciativas un poco más incipientes, por así decirlo. Por ejemplo, recientemente el alcalde de Nueva York pues ha propuesto medidas en las que haya supermercados pues subvencionados por parte del gobierno, en el que haya un tope a los alimentos y se pueda garantizar al menos esa parte de cobertura en cuanto al acceso a la alimentación. Y en el caso concreto de los adolescentes, pues la importancia de poder asegurar al menos una comida diaria en el caso de que estos chavales se tengan que quedar en el colegio. Si no es a través de un comedor escolar, pues a través de una alternativa, ya sea las propias cafeterías. Y luego también resaltar el papel que tienen los propios adolescentes en el diseño de estas mismas medidas, ¿no? Son los principales afectados, con lo cual deberían estar presentes y escucharles a la hora de pensar en las soluciones.
És una realitat a la qual no poden girar l'esquena. Menjar bé és que hi ha desigualtats socials que generen aquesta inseguretat alimentària, i ho posa ben clar la tesi de la doctora Laura Capitán Moyano. Moltíssimes gràcies. Estarem en contacte perquè és un tema que, malauradament, me sembla que no deixarem de parlar-ne ni enguany ni l'any que ve. Laura, moltíssimes gràcies i enhorabona per posar damunt la taula aquest tema tan important. Moltes gràcies.
Muchas gracias a vosotros.
Nosaltres ara d'aquí un minut parlarem dels missioners digitals. Sí, sí, sí. Pot ser que les esglésies estiguin buides, però ara està revifant a través d'internet, a TikTok, a Instagram, a X, el que era l'antiga Twitter, persones que difonen la paraula del bon Jesús i tenen molt de seguidors. Concretament parlarem amb la Xisca Valladares, que té 57.000 seguidors a Instagram, 77.000 a X i 800.000 a TikTok. D'aquí un minut.
IB3 Ràdio és Dial.
No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut, Govern de les Illes Balears.
Ni Dios sabe, ni Dios por qué. Dime, Señor, por qué. Dime, Señor, por qué. Al morir me van a compensar. Dime, Señor, por qué. Dime, Señor. ¿Por qué mi muerte va a importar? Muéstrame un destello de tu fuerza celestial. Di que hay un motivo, solo uno y moriré. Te empeñas en que muera y no me dices el por qué. Muy bien, lo haré. Solo. Mírame, voy a morir, voy a morir.
Impressionant, Camilo Sesto, en aquesta versió en espanyol de Jesucristo Superstar d'Andrew Lloyd Webber i Tim Rice, un musical de Broadway de l'any 70 que va tenir la seva rèplica cinematogràfica en un dels millors musicals fets en pel·lícula, com és Jesucrist Superstar, que vos recomanem molt, perquè és una verdadera joia. Escoltàvem Getsemani, que és el moment en què el bon Jesús s'empenedeix, no? A sort de Getsemani, paga la pena veure la pel·lícula. Però posam aquesta cançó perquè diuen que no és gràcies a Rosalía, que s'ha vestit de monja en el seu darrer disc, i que els motius poden ser diferents, però la realitat és que, per exemple, de cada vegada hi ha més gent que vol combregar, sent ja adults, i que les xarxes socials fan revifar la religió. Ja hi ha el que es coneix com a missioners digitals que evangelitzen a través de les xarxes. La religió està de moda. Li demanem a Chisquia Valladares, monja, periodista, una de les pioneres en la difusió de la paraula de Déu en l'entorn digital. Chisquia, com estàs? Benvinguda, bon dia, quant de temps?
Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo vais todos?
Beníssim, encantats de parlar amb tu. Tu dius que és que auguren una gran expansió de l'espiritualisme entre els joves exigeren, però reconeixes que hi ha un acostament gradual. Jo no sé si tu ho has notat a la teva quantitat de seguidors a les xarxes de fa 7 anys de cap ara. Has notat que tens més seguidors?
Bueno, mira, sinceramente, últimamente no he publicado mucho, y, pero, curiosamente, aunque no he publicado, sí que he tenido más seguidores sin publicar. Entonces, eso es curioso, ¿no? Por otro lado, veo que incluso en nuestro alumnado, en el Centro de Enseñanza Superior Alberto Jiménez, empieza a haber como algunos interesados en catequesis y en temas relacionados con la espiritualidad y el cristianismo. Y por otro, veo que movimientos como Hakuna, que mueven masas, o sea, congregan a hasta 20.000 jóvenes en Madrid en torno a conciertos relacionados con el cristianismo, ¿no? Y que no solamente es el concierto, sino que luego se reúnen una vez por semana a hacer adoración al Santísimo y que son jovencitos. O sea, sí que noto que hay un despertar a la religión, sí.
Y en llegit en el diari que dius que el cristianisme, clar, com que ara no és obligatori anar a missa, ha tornat una mica disruptiu, com underground. No hi ha aquella pressió familiar, perquè antigament, si no anaves a missa, te poses... Allà. I clar, que és com a més... com aquests joves sempre mos atreu allò que no fan els seus pares, no? I que podria ser que això hagués fet que, entre cometes, aquesta moda, aquest vaig a cantar en Hakuna, vaig a veure la pel·lícula Los Domingos, que parla d'una jove que va a ser monja de clausura. És molt curiós que quan una cosa se torna underground, diguéssim, sí, ara jo sí que vull això. Podria ser una reacció de joves habitualment, tan habitual de fer el contrari, o no?
A ver, sí que podria ser, pero también los jóvenes creo que son personas que buscan lo auténtico y que incluso cuando esto sea verdad, al ellos probar el tema de la espiritualidad cristiana y tal, si no les gusta no se quedan. Y sin embargo, lo que yo veo es que sí se están quedando. Es cierto que no van a la misa de los domingos de cualquier parroquia, sino que siempre van a las mismas, porque son las que les gustan a ellos, no a cualquiera. Y claro, seguramente empiezan porque hay una cierta moda, pero pienso que se quedan aquellos a los que realmente les gusta, y esos están siendo bastantes. Pero no a cualquier misa, no a cualquier lugar, sino al sitio que a ellos les gusta, que suelen ser pues los que se sienten más auténticos, los que hay más jóvenes, que no solo son ellos, o sea, no es una iglesia a la que suelen ir que solamente haya uno o dos jóvenes, sino que hay un grupo y que hay cierta calidez y como intimidad en el que ellos se puedan sentir seguros, ¿no? Porque lo que yo sí que veo es que hay mucho vacío existencial, es decir, la gente se siente vacía por dentro y cosas que con las que se intentaba llenar ese vacío hoy son más conscientes de que no lo llenan, ¿no? O sea, la tecnología, el consumismo, el sexo, todo lo que antes podía ser que te llenara, ellos son como más conscientes de que eso no. Son jóvenes que les gusta más la naturaleza, la ecología, son más conscientes de la necesidad del cuidado del planeta, son más conscientes de que la tecnología no lo es todo, en que incluso algunos optan por no tener redes sociales o por rechazar el móvil, porque también está ocurriendo el fenómeno de que están comprando móviles que no son smart, sino son los de simplemente llamada. Y esto, todo este movimiento es muy interesante, muy curioso.
També no podem negar que és un moment difícil pels joves. I en el moment de dificultats la fe ressorgeix. Tots coneixem casos de persones que mai han estat creients i que en el, a punt de morir sí que s'han aferrat a resar un Pare Nostre. Podria tenir a veure també que un moment de dificultat, veient el futur, s'aferrin a la fe, perquè de vegades ha ocorregut això. Tu què penses?
Sí, sí. No, totalmente cierto. O sea, incluso en las personas adultas, cuando llega el momento de dificultad, vuelven a creer en Dios y se vuelven a aferrar a algo que ellos recuerdan de su infancia o de cuando ellos creían, ¿no? Y rezan un Padre Nuestro, o incluso llegan hasta a rezar un rosario, ¿no? Y sí, esto es verdad, que en los momentos de dificultad como que la persona busca lo esencial y se purifica en el sentido de quitar todo lo que estorba y ir a lo que realmente te ayuda, ¿no? No es fácil para los jóvenes, pero yo creo que esto que tú comentas es más acorde con personas más bien mayores, más adultas, que han tenido previamente algo de fe y que vuelven a ella, ¿no? Pero ellos no, es que estos muchos no han oído ni siquiera hablar de nada relacionado con la iglesia, o porque yo lo veo en las redes sociales, muchos de ellos no tienen ningún conocimiento, entonces son como vírgenes en el tema religioso, ¿no? Y eso no es ellos se mueven más por lo que los demás de su edad les llevan, ¿no? Y ese contagio del boca a boca y de que sus amigos están yendo a esto, pues creo que es lo que más les mueve.
I d'aquests milers de seguidors que tens, per exemple, a TikTok en tens 800.000, quin tipus de seguidors tens? De totes les edats, més homes que dones, joves, m'imagino, no?
Sí, sí, son más mujeres y jóvenes, o sea, pero jóvenes menores de 30 años, o sea, y sobre todo mujeres, aunque también tengo algunos seguidores mayores, o sea, de 50 para arriba, pero a lo mejor son un 10%. El gran peso está en los menores de 30 y especialmente mucho más mujeres que varones, que hombres.
Clar, la Rosalía s'acaba de vestir de monja per promocionar el seu nou disc. Si és una estratègia promocional, m'imagino que des catolicisme no ho veig bé. Si ella creu, perfecte, però si és per promocionar, home, a mi me sembla una falta de respecte, i jo t'ho dic des de l'agnosticisme. Tu què opines?
Jo crec que ella està convencida. Por les entrevistes que he visto, por sus respuestas, ella està com en búsqueda y está como inquieta por dentro buscando, porque se ha recorrido no sé cuántos países buscando la espiritualidad más auténtica. Entonces, yo pienso que si lo hace por marketing, para promocionar su disco, en un momento en que la religión no pinta para nada en Europa y menos en España, pues sería un fracaso. Pero, sin embargo, no es así. Y cuando defiende sus letras de las canciones en las entrevistas, se la ve como convencida. Entonces yo no, como lo veo, la veo convencida, no de que ya realmente ha encontrado la verdad, porque ella misma lo ha dicho, sino que está buscándola, que está en búsqueda. Incluso en una entrevista llegó a decir que si ella no se dedicara a la música, estudiaría teología. Entonces está como inquieta por dentro buscando, y eso pues me parece bien que lo refleje. Y también dijo que ella lo hacía como en reconocimiento a todo lo que le están aportando todos estos santos a los que ella ha estado estudiando para hacer la letra de sus canciones. Entonces me parece bien.
I tu no creus que en tot aquest revifar hi va haver una persona molt important els seus darrers anys, que va ser el Papa Francesc, que era una imatge molt agradable, era l'antítesi del cardenal Ratzinger, el Papa Francesc era una imatge amable, molt franciscana, tot i ser jesuïta, com tu, que dius de mostrar una fe optimista i no parlar de l'infern ni dels pecats, sinó de parlar d'una una fe optimista. No creus que el papa Francesc hi va tenir a veure en so poc temps
mucho
que va ser papa?
Mucho, mucho. Creo que tiene todo que ver. O sea, yo creo que los cambios que estamos viendo en esta juventud y en ese resurgir en movimientos como Hakuna o como Emaús o como estos grupos, sí que tiene que ver Papa Francisco. Todo, todo. O sea, y además, ahora que ya no lo tenemos, pues más aún, como que tiene más influencia, me da a mí la impresión, ¿no? Y luego el Papa León XIV está intentando continuar. Ayer tuvo una comida con 1.500 pobres. Eso es el primer papa que lo hizo, pues fue el Papa Francisco. Entonces el Papa León XIV está intentando continuar todo lo que el Papa Francisco inició. Entonces yo creo que tiene todo que ver, o sea, ha influido muchísimo y que ha sembrado. Durante todos sus años de pontificado fue poquito a poco, y claro, ahora ya se estamos recogiendo frutos. O sea, yo sí que creo.
Clar, i a més, el papa Lleó XIV agafa relleu de Lleó XIII, que va ser papa de Rerum Novarum, coses noves.
Sí.
I per
correcte.
Tant, això també diu molt. Però bé, és que el cap i la fi, jo cada dia xerro aquí d'ajudar els pobres, d'ajudar els que pateixen, d'ajudar els malalts. I jo som agnòstic, però per ventura som més cristià que molts que van a missa, dius tu, no?
Exactamente. Exactamente, porque cumplen el evangelio, o sea, lo viven, aunque ellos no sepan que lo están viviendo.
Ja, ajudant el pobre, en el que pateix, en el vulnerable, en el malalt, això és el que deia el bon Jesús, i ja te dic, jo no som creient, però bueno, per ventura sí. Som cristià i no ho sé. Xisquia, sempre és un plaer parlar amb tu, i mentre sigui per ajudar, a ajudar en els que ho han de menester, agnòstics, cristians o no, endavant, sempre, ajudant els que pateixen, el malalt, el vulnerable i el pobre. Xisquia Valladares, sempre és un plaer parlar amb tu. A més, si t'atons el telèfon, perquè sempre és un plaer parlar amb tu. Moltes gràcies, Xisquia. Nosaltres d'aquí un instant anem ja amb la nostra radiografia mallorquina.
Radiografia mallorquina amb Joan Farrés.
Una radiografia mallorquina que avui mos convida a música, a dansa i Mallorca, tot mesclat.
Així és, han de gaudir tot això perquè avui han de celebrar 50 anys d'un element que està clau per definir la nostra cultura. Han de celebrar les 5 dècades que l'Escola de Música i Danses de Mallorca han anat formant en generacions de músics, dansaires i balladors que han omplert a Mallorca i fora de Mallorca també places i escenaris, sales i espais oberts, festes populars i celebracions assenyalades amb els sons, amb les vestimentes i amb els ritmes nascuts de la terra i elaborats per la creació cultural pròpia del país al llarg del temps. I amb aquesta ovació final sonava el moment en el qual va acabar la gala de celebració d'aquests 50 anys al Teatre Principal de Palma, se va ser el passat divendres, una celebració que també mostrava que tot això és un punt i seguit, perquè l'escola continua. I avui en volem parlar amb el seu director, amb en Biel Frontera, que ja podem saludar. Biel, què tal? Benvingut.
Hola, bon dia, com anem?
Biel, gràcies per atendre'ns. Veiem que d'entrar-s'hi parlant d'aquesta gala de commemoració aquests 50 anys, tot un èxit, no? Per l'ovació final que hem pogut escoltar ara.
Sí, és veritat, va ser un èxit total. O bé, nosaltres duem ja bastant de temps preparant això i podríem imaginar que podria anar bé. Era una gala, la veritat, molt complexa. Perquè, clar, nosaltres fa 50 anys. Durant aquests 50 anys hem mogut molt de temes i això. I volíem que en aquesta gala pues, hi hagués tot el que durant aquests 50 anys hem anat fent o estem col·laborant. Però, a part, volíem fer una passa més. Volíem que hi hagués una part d'innovació a dins d'aquesta gala. I estàvem un poquet assustats per veure el que passaria. Però crec que va ser un èxit total. La gent va entendre el que nosaltres havíem planificat i, ja dic, les expectatives que teníem crec que varen sortir reforçades a damunt.
I ara que feis aquests 50 anys, com està la salut de l'Escola de Música i Dansa de Mallorca?
Millor que mai. O sigui, això, l'única cosa de dir és que ja tenim... O sigui, acabant de començar els cursos, a octubre, i ja tenim llistes d'espera per l'any que ve, perquè no, o sigui, tenim un espai limitat, o sigui, les espais escàs, no podem admetre més gent, i ja hi ha gent que els hem emplaçat, si volen venir l'any que ve, doncs que venguin l'any que ve. Hi ha molta de salut en quant a escola, i en quant a el ball de vot en si, basta veure les places. O sigui, les places, jo crec que, bueno, cada dia de la setmana no t'ho vull dir, perquè si gent fa feina, però divendres, dissabtes i diumenges, tota Mallorca balla. I tota Mallorca balla a l'estil pues, que va sortir de l'escola ara fa 50 anys.
Tota Mallorca balla, m'agrada aquest, sí. Aquest titular.
Bon titular, sí senyor, Biel, sí. Bon titular.
No, i a més una cosa, que el que nosaltres sempre hem dit, nosaltres no ensenyem balls, ensenyem a ballar. I nosaltres el que preteníem des del primer moment era precisament baixar el ball dels escenaris i les places, perquè el ball sempre ha estat del poble. No? Hi havia mostres, nosaltres mateixos veiem mostres, com el que vam fer l'altre dia. Però nosaltres el que preteníem precisament era això, tornar en el poble que sempre havia estat del poble i que estava reduït en els escenaris en 4 o 5 agrupacions que hi havia a Mallorca. I en aquest moment, precisament, quan la gent, quan mos contracten a nosaltres per fer mostres, sempre mos diuen, però després fareu un poquet de ball obert. I nosaltres sempre oferim, a més. O sigui, nosaltres oferim a fer mitja hora, 3/4, una horeta de mostra, perquè la gent ho pugui veure, perquè també és important que la gent vegi les coses, quan estan ben fetes, i però que després la gent pugui participar de la festa. Això és el més important. I s'omplen les places en 100, 200, 100 balladors. I això és increïble.
I l'escola ara... Sabeu quant d'alumnes teniu ara mateix? Hi ha llista d'espera? Teniu una xifra aproximada, si és que se sap quant d'alumnes teniu?
Mira, no, jo te puc dir que, per exemple, el grup d'aquests que som els que feim mostres, el grup que anem a viatjar o anem a participar, som uns 70, més o manco. I que cada dia per l'escola passen entre 150 i 200 persones per ballar.
Mora de Déu.
I de llista d'espera, sabem quanta gent teniu en llista d'espera? Hi ha una xifra aproximada o no?
No, jo ara no t'ho podria dir, perquè
però
el secretari...
N'hi ha llista d'espera.
Sí, sí, però hi ha llista d'espera. Tant per gent major com per infants. Per exemple, dissabtes fem també classes per infants de 5 a 11 anys i aquesta llista sí que està tancada. O sigui, crec que en aquest moment són 40 alumnes, perquè no n'hi caben més, però sí que ja en posem la gent per l'any que ve. I és molt interessant, perquè en els infants ja els estem entrant dins tot el que és cultura popular, o sigui, no només venen a ballar, sinó que se'ls ensenya tot el que és cultura popular. Per exemple, per Nadal els ensenyem a fer neules, per Sant Antoni, caretes del dimoni o ximbombes, per Nadal, el millor del que són els crespells, clar. Llavors, bueno, tot el que és cultura popular se'ls compta en rondalls.
No només és ballar, clar.
No només és ballar. El ballar és una part de la cultura popular, però hi ha moltes altres coses. I jo dic que coneixes estimar. Si no coneixes la cultura, no l'estimes. Avui en dia estem dins un món tan... tot el món se fa el mateix. Ara aquí reggaeton per reggaeton. Ara aquest dia és tot xerren a Rosalia. Perfecte, que jo m'encanta. Però que, o sigui, és una cultura tan bar de viatge i veus el mateix que veus a Palma, o veus a París, o veus a Roma, o veus per tot allà on vagis. I la nostra senya d'identitat és el ball, la nostra cultura. I això és el que hem de defensar i donar a conèixer.
Això sí que...
És el nostre repte. És el nostre repte i és el que pretenem.
Clar que sí, això sí que és una radiografia mallorquina precisament concreta de com som aquí a Mallorca. Que per cert, no hi ha cosa també més graciosa, més guapa que veure un infant vestit de ball de bot, o un nen amb un rebocell. És veritat que... Jo, per exemple,
és supersimpàtic.
Aquest estiu va anar a la Fira de Saquer a Lloret i també n'hi havia, de fet, de 4 o 5 anys que ballaven, i és veritat que és una imatge molt, molt simpàtica. Per cert, hem de recordar, Biel... perdona, digues.
No, més que res, perquè venim d'una cultureta. O sigui, jo sempre he estat reivindicant la cultura popular. I quan anava a xerrar, o sigui, en polític normalment, o quan em vas a parlar a l'escola, me diuen, ja tornem a estar en el rebusillo, ja tornem a estar en les castanyetes. No, però els mallorquins, és el que comentaves tu també, era, tenim un caràcter molt... L'o dels altres sempre més bo que la nostra.
Sí, això se diu auto-odi, és cert, això.
L'o dels nostres sempre són més bo.
Ten
mira,
robiado.
Quan nosaltres aquí, a l'espectacle que hem tingut, vàrem voler dur gent de fora, o sigui, vàrem convidar un grup de Zamora, que és Don Sancho, i un altre de Càceres, que és el Redoble. Són dos grups fantàstics, també, que fan una feina com la nostra, en la seva regió, diguem. I ho van voler fer, perquè precisament des de l'escola i també del Consell se vol declarar la Jota que sigui com a patrimoni immaterial de la humanitat. La Jota és un ball nacional. Tot Espanya balla això. Nosaltres també. Però nosaltres ho ballem en el nostre caràcter. L'amor en el seu i Càceres en el seu i Galícia que balla amb Munyeres en el seu. O sigui, la Jota se balla per tot el país. Val. I jo, nosaltres el que vàrem voler demostrar precisament era això, que no hi ha res que sigui nostre, que tot és nostre perquè vam adaptar a la nostra forma de so i a la nostra forma de ballar. Però que després, damunt un escenari, al final és el mateix. Vàrem ballar una jota, la mateixa jota, la jota desenamorant nostra, Càceres ho ballava a la seva manera, Zamora a la seva, i nosaltres a la nostra. Hi havia tres parelles damunt l'escenari. I en el final varen fer unes jotes robades i les tres parelles se varen anar intercanviant per veure que nosaltres interpretàvem ritmes, no interpretàvem pas concrets. És una de les coses que varen poder fer. Després va venir el representant, el vicesecretari general de FIDAP, que és una federació internacional de folclore, perquè assistís a l'espectacle. Quan se'n va anar, mos va dir, Biel, teniu un grup a nivell de tota Europa. La Maria José Ruiz Mayordomo, que és la màxima exponent de dansa històrica i és la que ens ha ajudat a desbrosar, diguem, el que són les contradances, que és la feina que estem fent en aquest moment, mort de no hi ha ningú grup en Espanya que pugui fer el que vosaltres feu. Voy a mandar l'actuació a les acadèmies para que aprendan de lo que hacéis vosotros.
Que bé, aviam, t'entendeu perquè tinc més qüestions avui al Dia de Mallorca, però mos quedem amb aquesta, ni menys amb aquesta gran valoració que vos fan des d'experts que no són de Mallorca, és a dir, que ja no importa ser d'aquí per valorar la feinada que feis. Per cert, no volem desaprofitar l'ocasió perquè poden donar-se enhorabona per permetre'n tu desembre de l'Obra Cultural Balear, que vos entraran en guany, que sí. També tot suma.
Un nou
èxit. Biel, moltíssimes gràcies. Enhorabona per la feina i enhorabona perquè, com deia, en aquesta gala és un punt i seguit. Això continua.
Exactament.
Les places no aturen d'omplir-se de gent que balli i Mallorca balla i seguirà ballant. Així que, Biel, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Biel, gràcies, i enhorabona.
Gràcies.
Bueno, Joan, ara d'aquí un instant serà amb nosaltres en Xavi Canyelles amb el seu anàlisi d'escat de setmana. D'aquí un minut.
Letres Ràdio és història.
Este año, con el Black Friday de Conecta Balear, la conexión cambia de color. Fibra, móvil o WiMAX, lo que tú quieras a mitad de precio durante 6 meses. Porque cuando una conexión es buena, se nota. Es ligera, fluida y sí, muy lila. Como Conecta Balear. Llama gratis al 1699 o entra en conectabalear.com. Conéctate ya al Black Friday de Conecta Balear.
Bueno, que aquesta setmana s'ha fet la Fira de la Mel a Llubí, una de les fires més populars i més afluència de gent, malament el moment de pluja, que hi va haver-hi diumenge. I és que les fires en els pobles ja són un fenomen. Fira de Sapardiu a Montuïri, Fira Dolça a Esportles, Fira de Saliva a Quimari, Fira de Carabassa a Muro, Fira d'Espreu a Bort a Faldanits, Fira de Satardó a Pollença, i dijous, bo, Xavi Canyelles, bon dia, com estàs? Com veus aquest tema de les fires a la Pobles?
Quin estrès, eh? Quin estrès.
Molta gent diu que n'hi ha massa, no ho sé. Tu què trobes?
Més que massa, a mi m'apareix perfecte. I tot això que sigui consumir producte local i que la gent s'ho passi bé i se diverteixi, vagin de fira, això m'encanta. El que passa que hi ha un petit problema, i és que els pobles no estan adaptats a tanta de gent i a tant de cotxes i tantes motos. Són pobles amb una estructura de fa 100 d'anys,
sí,
amb unes aceres estretes, amb uns carrerons molt estrets, els cotxes de cada vegada són més grossos, no hi ha pàrquings, s'ha d'aparcar a de fora, han d'aparcar dins els terrossos, anar a peu... Vull dir, que no estan adaptats, antigament sí que aquests poblets petits feien sa fireta, de tota manera molta fira moderna, nova, se parla molt de ses nova festes aquestes, sí, però tot això són fires, nova fires,
sí,
i són fires de qualsevol cosa. I també és molt curiós que són fires d'una cosa, d'un motiu, però després no dic sempre, però a vegades hi ha de tot, manco aquella cosa. Tu saps la fira, jo què sé.
Se mos ha acabat.
La fira de rellotge, jo què sé. Sí. Hi ha quatre rellotges allà i un poquet de souvenir. Què és l'important? L'important és el berenar, el menjar. Aquesta llesca de pan sobrassada de 4 euros que t'espera allà.
Sí, senyor.
Aquestes parades, aquestes rodors que ara s'han posat de moda, les tropa tranners, que se diuen?
Thunderstruck. No, això és una cançó de CDC. Fundestruck.
Fultrats.
Bundestruck.
La gent vol menjar, al final vol menjar. La gent no va a una fira a comprar un trinxet. No, la gent se'n va a menjar.
Exacte.
Això és important. I ara no, però fa uns anys, no sé si te'n recordes, hi havia aquell vestit d'indi amb ponis, que donaven voltes sense els ponis en els ninets, que després se va prohibir per la llei, sí, de protecció animal, i també anaven vestits d'indis,
sí,
i tocaven i venien discos, venien CDs d'indis.
Tindies la bajara, és vera.
Sí, quan dirien Tarabini... No eren indis, eh?
Eren postissos. Sí. Però bé, a IB3 Televisió tenim un, sí, programa precisament dedicat a aquest tema, que se diu...
Molt d'èxit, en Antònia...
Exacte, se diu Web Quina Fira, en Felip Monà, sí, un dels seus col·laboradors, presentadors. Felip Monà, bon dia, quina és la teva opinió sobre les fires?
Això és ben vera, perquè això que acaba de dir Xavi Canyelles, gran col·laborador, té tota la raó del món. Antigament, l'any de la Picó, no hi havia aquestes nova festes. M'agrada molt com ho ha identificat, com ho ha dit, però no tenia en compte que aquestes fires fan poble, fan noció, i ja ho diu la cançó: si vol venir ja vendràs a Cuimel, que es tens que l'escoiràs, jo cridaré Anabel. Això són coses que a vegades sonen i no sonen, però ja ho diu el refrany popular, no? No es n'ha ni naixerà qui ni de cega trobarà. Això fa referència a que són les cegues, aquests animals de la tardor que venen migrants i que els caçadors esperen. Els caçadors anaven a les fires a comprar ormejos, que li arreglassin aquella escopeta, a comprar un trinxet, a comprar un guinevet, tot això. I també, com no, la fira de dijous bo, que va ser aquest dijous passat, perquè si fos dimecres seria dimecres bo, i si fos dimarts seria dimarts bo, però no, és dijous, i és el dijous bo, precisament perquè el dijous bo sempre cau en dijous. I això ho sabien els pagesos de la pagesia, de la cultura popular. I vos faré una glosa sobre el dijous bo. Oh, dijous bo, tu que ets abans de divendres, de faves tendres, i el dijous sempre serà bo, encara que caigui de dimec. Bé, és igual. Això, web, quina tardor. Això,
va, sí, a mi també m'han dit que l'any que ve, dijous, sí, sant, cau en, sí, en dimecres. No, però
el més curiós és que Nadal sempre cau i caurà en dia 25. Això és important. I la nit anterior, la nit de Nadal. La nit anterior de Nadal és la nit de Nadal.
I tanta sort que diumenge de Pasqua no cau en dimarts.
No, i divendres sant sempre cau en divendres.
Felip Monà, moltíssimes gràcies. En aquest programa també col·labora de vegades un bon coneixedor d'aquestes fires, que és en Miquel Montoro. Miquel Montoro, bon dia.
Bé, com va? Bé, jo, la veritat és que va bastant bé, però jo he de dir que ja no són tan popular com quan era petit, perquè quan era petit me vaig fer famós, no sé si vos en recordeu, ara posarem el vídeo, Home, noi, s'ha de ses taronges, perquè ara estem de taronges i també estem dels constipats. I una bona taronja per curar els constipats sempre va bé. Doncs això servia jo de quan era petit.
Sí, exacte.
Llavors se me va canviar un pot saber, no molt. Però sí, i quan sí, vaig ser adolescent va ser aquest altre vídeo. Hòstia, pilotes! Que són de bones! M'encanten!
Cert.
I bueno, i ara vaig anar a la revuelta i vaig ensenyar com fer un tros de pan sobrassada i me van dir, esto necesitas un cuchillo. I jo vaig dir, no, esto se enfanya con el dedo. Tot Espanya ho va veure, això. Bé, això de la fira és una cosa que és important perquè sempre pot comprar eines per l'agricultura. Jo vaig comprar una cosa, que ara si veus el vídeo en el Facebook que he fet, que se diu terra de... Ara no me'n recordo el nom, terra de fòssil o no sé què, que això se posa damunt de camp quan hi ha una plaga d'una col que tenen gerulles i si mata les orugues és ben ecològic. Ben ecològic. I la meva somera ho diu. Vaig, va, com estàs? Me diu, sí, ben ecològic, perquè si no els ecològics no va bé. I llavors es feia un forat per posar un ginebró. I el ginebró, el forat, ha de ser de forma cònica, perquè si fos de forma circular, s'arrel s'aniria cap a l'esquerra i volen que sigui cap a la dreta. Ah, i heu de filmar perquè ara el meu poble, Cat de Pere, m'apareix que és... està un concurs del més il·luminat.
Però que no eres... Miquel, no eres de Sant Llorenç? Tu?
Això vull dir Sant Llorenç. És que a vegades me confonc. A vegades Sant Llorenç és tot el mateix. Saps? Hortà, brillant fora. Eh?
Mare de Déu.
I això hi ha una bona pel programa que jo vaig fent cada dia.
M'agrada molt, no, tu fer aquest programa.
Moltes gràcies.
Gràcies, Miquel. Però adeu. Bé, també, com han canviat les fires al llarg dels temps? Per això tenim amb nosaltres a l'amo Bernat de Can Pixatort, que en els seus 95 anys mos conta com era un temps firat. L'amo Bernat, bon dia.
Sí, adéu, bon dia. Això era l'ultre que feia, t'he de dir jo, en aquella època. En aquella època la gent anava a firar. I no és com ara, anaven a cercar coses que necessitava, perquè no és com ara que pot anar a qualsevol banda. Havies d'anar a les fires a comprar un trinxet, una eina, un garbellet, una cosa així, i havies d'anar a posta. Jo me'n record, jo de ben petit vaig fer de porqueret en 12 anys. I llavors es vaig fer de pastor d'ovès. I pastor d'ovès anava a comprar picarols i anava a Buja, que no es feien a mà. Hi havia la monta meu que feia a més picarols i anaves a comprar picarols a la fira. No hi havia picarols a capar els abans de cap de sang.
Que es feien a mè o a mà? A mè no. Per mens.
Sí,
no?
A mè, no, per mens no, per això ho és. Ah. I per això grossos. I llavors a la fira havies d'anar a la fira des de rarols dels pobles. No, perquè no és com ara, que agafes el cotxe i vas a fora. Un que estava a Costín no anava al Codi, i un que vivia a Villafranca no anava a Inca, entens? I la meva dona, la Francisca, que també va fer de porquereta en 12 anys, va dir, has d'anar a comprar això. I anàvem, perquè pensa que en aquella època no és com ara, i tenim cotxes, hi havia l'amo Bernat d'Andratx. Jo tenia una moto. Una moto feta seva, no te pensis que era una moto. Comprava peces i anava amb la moto feta seva i mos venia a cercar. I agafaven la pista, i el molt, i au, i anaven cap allà, al seu carro. I omplíem el carro de lo que havíem firat. I vam firar moltes coses. Jo encara guard coses. I anaves a comprar tot allò que necessitaves i esperaves tot l'any, m'entens? No és com ara, s'esperaves tot l'any a la fira a comprar les coses. Per això els cadis i les filles de perdiu, sí, però és que hi anaves a comprar un perdiu, m'entens? Però un gavió, i els gavions se feien a mà, i se feien amb fusta, i se feien amb canyissos. Per deixar que tenen canyissos per fer el gavió, m'entens? No és com ara, això. A quina hora surt, això?
Això està en directe, la Font Bernat. Ja
quina emissora,
ja. Ja ha sortit, això és TV3.
Sí. Ah, ja ho diré, posaré això a radiot.
Sí, TV3, això li demaneu un net i tot, vos sabrà posar a radiot.
Nets, ja entenc, jo sé quantos nets. No,
el transistor, el transistor.
No, a radiot.
Serradiat. La Montbernat, moltes sí, gràcies.
Gràcies, perquè... una hora va.
Sí,
ara molt... per sortir d'aquí on he d'anar.
Això perquè... tot dret i pegueu la mà.
Sí, aquesta senyora m'ajudarà de producció.
Sí, sí, la mà és aquest safareig que... sí. tan gran que tenim aquí davant que no vessa mai.
Jo, tenc camisa, no havien vist mai la mà, va. I un dia vos ho contaré en aquest programa tan guapo.
No vessa mai aquest safareig. Sí. Només mos queda un minut. Volen saber amb una senyora anglesa que passa moltes temporades a Mallorca, menys si no sé si... Mos pot opinar, Mitjanet Market. Welcome.
Molt contenta de perquè so all that they have is like you're giving me a hand with the rock. Oh, yes, my God. And with this better way, full time, we should share towards a little village board, yes, in a market. With a todo muy barato, yeah. Bread with sobrasado is only 4 euros at full trot. Yeah. La Fira de la Perdis as a very good advice prepared.
Miss Janet, sorry, we are out of time.
Que pesada aquesta dona. És que ahir la vaig trobar, la filla de Samel, per cert.
Honey. Han de dir adéu, en Sara Salinas Aura.
Ens
queda 15 segons.
A ser de 3, 1, 2 i... Vinga, tiranosauri.